tal? Bon dia, són les 8. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 22 de gener del 25, un dia que té una notícia positiva meteorològicament parlant, i és que han pujat les temperatures, Aniol Puigvert.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, han pujat les temperatures. De fet, tenim un únic valor negatiu, és a Vall de Núria, on tenim 2 graus sota 0. En tenim 3 ja de positius a Molló, 5 graus a Das, a Camprodon i a Vic. Tenim 6 graus a Ripoll, 9 a Olot, a Ribes de Freser, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca. 10 graus els tenim ara mateix a Girona i a Roses, 11 a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 12 graus a Banyoles i a Besalú.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs anem a comprovar amb més detall com serà aquest augment de temperatures, Daniel Ramírez.
Avui sí que es notarà més la pujada de temperatura, per tant, màximes de 15 a 20 graus de temperatura primaveral, demà baixa lleugerament, i divendres al cap de setmana torna aquesta calor pràcticament primaveral amb aquests valors, que molts indrets poden fregar, doncs això, els 18, 19, 20 graus de temperatura màxima. Puntualment una mica més cap a la Costa Brava i al prelitoral. Però bé, ahir el dia va quedar tapat, aquell front càlid, algun plogim al vespre, va caure a Núria mig litre per metre quadrat amb 4 graus positius, evidentment en forma líquida, i bé, doncs de matinada va quedar aire fred, fins a 8, 9 sota 0 d'as a la Cerdanya de mínima, Olot i Vic 3 sota 0, i de dia vam arribar 13 a Olot i 11 a Vic, les més altes 16 a la Bisbal d'Empordà o 15 a Mieres a la Baixa Garrotxa. Bé, doncs avui un dia variable, novament mig ennuvolat, no estarà tan tapat com ahir la tarda, per exemple, tot i que avui, entre la tarda i el vespre, pot tornar a plovisquejar el Pirineu i si neva molt poquet cap a 2.000 metres. I demà exactament igual, és a dir, sol, núvols, clarianes i a la tarda algun ruixat al Pirineu, cota de neu 1.800 a 2.000 metres. El cap de setmana en principi assolellat i amb aquesta temperatura fresca, no gaire freda de nit, amb poques glaçades, i suau, gairebé primaveral de dia.
Són les 8 del matí amb 2 minuts i mig, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui marca el pols de l'actualitat a casa nostra, l'habitatge, perquè una quinzena de pisos de Ripoll estan ocupats de forma il·legal.
El cap de la policia local afirma que cada cop és més complex gestionar aquestes ocupacions perquè no disposen de prou eines i el procediment és lent.
Que no ens en donen moltes, sí, és veritat. Que els últims 15 anys s'han fet moltes lleis doncs, per posar traves a la policia, també és veritat. Però treballem amb el que tenim, no?
Alguns ajuntaments estan espavilant per intentar solucionar la falta de l'habitatge. És el cas de l'Ajuntament d'Argelaguer, que treballa per adquirir masos del poble per convertir-los en habitatges socials.
Des de la taula d'urbanisme del consistori també volen desencallar la urbanització de Can Jan i suspendre les llicències de pisos turístics.
L'alcalde és Guillem Ballàs.
Endreçar el que són habitatges grossos que hi ha a algunes zones del poble, que havien sigut antics hostals o que havien sigut casalots grans, de poder fer habitatge que pugui servir sobretot per gent jove, però que pugui ser el seu primer habitatge, que es puguin emancipar i tinguin un lloc on viure, perquè els joves del poble ara mateix estan marxant.
I precisament la falta de pisos de lloguer dispara la compra-venda d'habitatges a la Garrotxa durant el 2024.
Els compradors, a més, paguen el comptat a diferència d'anys enrere. Els responsables de Garrotxa Activa, qui assenyala encara és un bon moment per comprar.
Això ho diuen després d'haver sabut les bones dades d'aquest 2024. Escoltem precisament l'Edu Vinyes, que és un dels agents immobiliaris.
A nivell de situació econòmica actual, sí que veiem un Euríbor que s'està reduint, veiem un context de tipus d'interès més baixos i, en canvi, veiem un mercat de lloguer molt tens, molt pressionat i, per tant, tota la gent que necessiti un habitatge haurà de tirar per la compra majoritàriament. Per tant, tenint en compte que els tipus d'interès baixaran i, per tant, les hipoteques també tindran més fàcil accés, a més, hi ha alguns bancs que estan donant el 100% del finançament, pensem que ara mateix podria ser un bon moment per comprar.
I avui també parlarem de la gestió de l'aigua, perquè Gombrèn busca finançament per connectar els habitatges al clavegram per la futura depuradora del municipi. Ara per ara l'Ajuntament té més difícil invertir en millorar la xarxa d'aigua a causa de les pèrdues que té el consistori. Escoltem l'alcalde, és César Uller. Són declaracions als nostres mitjans explicant precisament en quina situació ens trobem ara mateix aquí, a Gombrèn. El sentirem més endavant. El Sigma impulsa la redacció d'un nou pla de neteja de lleres per aquest any.
Ho ha explicat el seu director, David Llongarriu. Remarca que és un dels objectius dels propers mesos i avança que volen parlar amb l'Agència Catalana de l'Aigua per poder fer el màxim d'actuacions possibles.
Nosaltres aquest 2025, i ara ja estem treballant amb la redacció d'un nou pla de manteniment de neteja de lleres, però també és cert que tindrem un pla fet, la neteja de lleres, i participen dos agents. Una és la trama urbana, que forma part de la responsabilitat de cada ajuntament, i l'altra és per la trama urbana, que depenem de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Veïns dels barris de Sant Miquel i les Tries demanen un estudi per millorar l'accessibilitat i la imatge de la zona.
Volen que l'entrada d'Olot per la Nacional 260 estigui pensada per la gent que hi viu. Aquest dimarts, veïns i representants de diversos sectors s'han passejat pel barri per conèixer sobre el terreny les seves necessitats i propostes, millores i proposar millores de futur.
Escoltem l'arquitecte Francesc Baquer.
Estem, evidentment, en una fase inicial, no? Les associacions de veïns el que volen és que això pugui ser, doncs, evidentment, a curt, mig termini, un projecte en el que s'hi estigui treballant. Llavors, el que s'ha organitzat és aquesta trobada, aquesta caminada, en la que hi ha les dues associacions de veïns i representants de l'administració, per explorar, doncs, una mica aquest territori i les possibilitats de transformació que pugui tenir.
A la crònica de successos, detingut un jove que acumula 22 antecedents després de robar en una botiga del centre d'Olot.
Els fets han passat aquest dimarts a la matinada i el noi de 22 anys ha estat detingut per la policia municipal mentre corria pel carrer. Precisament, el jove feia pocs dies que acabava de sortir de la presó.
Enric Pérez s'ha incorporat des de fa pocs dies al gabinet de la consellera de Territori, Habitatge i Transició, Sílvia Paneque. El socialista, regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll i conseller comarcal, diu que mantindrà la resta de càrrecs.
Bé, realment és un repte a nivell personal. Penso, doncs, que el meu coneixement i l'experiència en els anys de l'administració local, comarcal, i també, doncs, conèixer el funcionament de l'administració i, per altra part, doncs, també la meva vessant més directiva a nivell de Fundació MAP, penso que em donen un perfil que han considerat que era idoni.
I avui també anirem cap a la Vall de Bianya perquè més d'una desena d'activitats en una nova edició de la Fira del Farro.
Doncs sí, tot i que aquest dissabte ja hi haurà un tastet de farro i llardons a la plaça Mercat d'Olot, la fira tindrà lloc el primer cap de setmana de febrer. Novament, el cartell l'ha dissenyat l'artista Quim Domènech, que ha escollit un estil més psicodèlic per representar el farro.
De Sant Coses van sortir aquests cartells dels anys 60 i, com que sempre aquestes dates és quan haig de fer el cartell, vaig pensar, aquest any faràs aniràs com una mica enrere la teva trajectòria i recuperaràs aquest estil que havies utilitzat aquella època, i he fet aquest cartell així com d'una estètica psicodèlica.
Uns 320 alumnes de la Garrotxa participen a la 13a edició del Mapa de Ball.
Es tracta d'un espectacle de dansa contemporània que protagonitzen els estudiants de segon d'ESO de 4 instituts de la comarca.
Escoltem l'Ester Formenes, responsable de l'àrea de Cultura i Educació.
Ha crescut molt, ara som 9 ciutats de Catalunya que participem, són més de 3.000 alumnes que el fan, i per tant ha crescut molt. Aquí a Olot són 4 instituts, és el Bosc de la Coma, el Greda, l'Escola Pia i Cor de Maria, amb un total de 320 alumnes aproximadament.
En esports, la candidatura encapçalada per Albert Rovirola repetirà al capdavant del Centre Excursionista d'Olot.
El president vol mantenir una línia continuista i ha assegurat que el grup d'infants i joves és la joia de la corona.
El centre passa per un bon moment, es fan moltíssimes coses, i l'aposta ha de ser, doncs, que les coses continuïn tal com ara. Sempre ho he dit, la joia de la corona del Centre Excursionista d'Olot és aquest grup de veïnari jovent, que a més ara també s'ha reforçat amb un grup de muntanya jove.
I el Club Natació Olot afronta 4 partits clau per recuperar la primera catalana de waterpolo.
Els olotins segueixen de molt a prop el líder, el Banyoles, que visitaran en l'última jornada del campionat. Això sí, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, reconeix que l'ascens no és l'objectiu principal.
Crec que el debut d'aquests nanos, el tornar a començar, entre cometes, amb un equip nou, ha estat molt bé, portem una temporada molt bona. Si aconseguim l'objectiu, seria genial i seria perfecte, seria un plus de motivació, i si no l'aconseguim per A o per B, al final, jo ja et dic, la temporada de moment és de 8, si acabem pujant serà de 10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui als 5 minuts més parlem àmpliament de la qüestió de l'habitatge, perquè ja sabeu que és una problemàtica arreu del territori. 5 minuts més. A Ripoll hi ha una quinzena de pisos que estan ocupats de forma il·legal. El cap de la policia local afirma que cada cop és més complex gestionar aquestes ocupacions perquè no disposen de prou eines i el procediment és lent. Pot arribar a passar mig any o fins i tot un any i mig entre la denúncia i que el jutge decideixi fer fora aquelles persones que han ocupat pisos de forma fraudulenta. Ens ho explica amb més detall la Laura Segú.
Segons la policia local de Ripoll, al municipi hi ha una quinzena d'edificis ocupats. El cap del cos de seguretat es lamenta que cada cop és més complex disposar de les eines per tal d'aconseguir que abandonin els habitatges.
Que no ens en donen moltes, sí, és veritat. Que els últims 15 anys s'han fet moltes lleis doncs, per posar traves a la policia, també és veritat. Però treballem amb el que tenim, no?
Els agents immobiliaris també en són per afectada. Cas d'en Josep Maria, qui posa exemple un pis que gestionen on des de fa temps una veïna està provocant destrosses i malestar a la seva comunitat de veïns. Amb dos coincideixen en que ningú té prou eines per fer fora els ocupants il·legals.
Però la desprotecció aquesta que hi ha jurídica també fa que molts propietaris, o sigui, molts compradors es tirin enrere.
El problema actual és que quan has d'anar al jutjat, esclar, és un procediment, els jutjats estan molt col·lapsats, tenen molta feina, hi ha pocs jutges i els costa molt de fer l'ordre de llançament. I ens podem trobar un any o entre 9 mesos i un any i mig per poder fer el llançament, després de que hi hagi la denúncia del propietari.
Els pisos ocupats acostumen a ser pisos de segona residència o abandonats.
I si t'entra un ocupa ho tens molt fotut, molt. No sé que sigui un primer habitatge, però així i tot, siguent un primer habitatge, en 24 hores et fan el desallotjament, però les desperfectes que provoquen en aquestes 24 hores són importants.
En molts casos es tracten de màfies, segons Alerta Campallo, que poden arribar a cobrar entre 3.000 i 6.000 euros per les claus. S'afegeix l'agravant que són ocupants rotatius que van canviant de pis periòdicament.
Els estafen, senzillament, no? Per això dic que és una màfia. Els hi cobren 3.000 euros, els col·loquen allà aquell pis. Què passa? A vegades hi ha pisos doncs, que no tenen cèdula d'habitabilitat o no tenen la salubritat, no tenen condicions higièniques.
Alguns casos són pisos ocupats per necessitat vital, tot i que, com exemplifica en Josep Maria, la meitat dels pisos que gestiona i que estan ocupats són conflictius.
Que la persona que ocupa per obligació, perquè té una família i no té feina, de seguida que troba feina, perquè ens hi hem trobat aquí, ens ha demanat un contracte i hem mirat d'arreglar el màxim possible, perquè ja que el hi tens a dins, com a mínim que estigui d'una forma legal. Però la gent que ocupa normalment ja són gent que no té ni ganes de treballar o que tenen uns ingressos que no són legals i no poden llogar un pis perquè no els hi faran un contracte de lloguer.
Segons dades facilitades per la policia local, l'any 2023 es van produir 23 ocupacions a immobles, mentre que l'any passat en van ser 26.
Gràcies, Laura. L'Ajuntament d'Argelaguer treballa per adquirir masos del poble per convertir-los en habitatges socials. Des de la taula d'urbanisme del consistori també volen desencallar la urbanització de Can Jan i suspendre les llicències de pisos turístics.
D'aquesta manera pretenen trobar solució a la falta d'habitatge que pateix Argelaguer, una tònica encara més agreujada als pobles petits.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Argelaguer treballa per poder oferir habitatge al poble. L'objectiu és poder adquirir algun mas i després arreglar-lo. Esperen comptar amb una línia d'ajudes de la Diputació de Girona. La idea és que un cop adquirit o adquirits, aquests masos quedin com habitatges públics. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
Endreçar el que són habitatges grossos que hi ha a algunes zones del poble que havien sigut antics hostals o que havien sigut casalots grans, de poder fer habitatge que pugui servir sobretot per gent jove, no, que pugui ser el seu primer habitatge, que es puguin emancipar i tinguin un lloc on viure, perquè els joves del poble ara mateix estan marxant.
Hi ha, però, altres opcions possibles que es poden fer des de fora l'Ajuntament. Un exemple és l'habitatge cooperatiu del Mas Torrós i un altre que un privat decideixi arreglar la seva casa i d'un mas fer-ne diversos habitatges o llogar-los o vendre'ls. Paral·lelament, des de la taula de treball d'urbanisme del consistori també treballen, com ja havia fet l'anterior equip de govern, a desencallar d'una vegada per totes l'urbanització de Can Jan, que fa dues dècades que està aturada i que arrossega deutes, tot i tenir els terrenys per fer-hi habitatges.
I llavors, en aquest sentit, es va consultar urbanistes, aviam quina solució podia trobar i s'està intentant mirar com desencallar això de la manera més ràpida i menys traumàtica possible.
Des de l'Ajuntament també aposten per suspendre les llicències de pisos d'ús turístic.
Els pobles són vius si la gent hi viu i fa vida. Si tothom té dret a fer les cases seves d'habitatge turístic, ja ho entenc, però llavors si tothom fem això, el poble desapareix. Llavors s'ha de trobar un equilibri entre una cosa i l'altra. Llavors estem treballant per trobar aquest equilibri. O sigui, es va fer la moratòria perquè no augmenti l'habitatge turístic, que és una moratòria que ja hi havia sigut, simplement es va actualitzar, però amb la idea aquesta d'endreçar això i no que no hi hagi habitatge turístic, perquè també està bé que hi hagi gent que pugui venir, d'endreçar-ho i que sigui proporcionat al municipi que som. No?
Actualment tenen comptabilitzats 11 habitatges d'ús turístic al poble.
Doncs ja ho veieu, l'habitatge és un problema important ara mateix. D'una banda, les ocupacions il·legals, de l'altra, la falta de parc de lloguer, i això fa doncs que els ciutadans s'hagin d'espavilar com bonament poden. La falta de pisos de lloguer ha disparat la compra-venda d'habitatges a la Garrotxa durant el 2024.
Doncs i els compradors, a més, paguen el comptat, a diferència d'anys enrere. Ho han dit els responsables de Garrotxa Activa, qui assenyalen que ara és un bon moment per comprar.
Natàlia Moreno.
Tot i que encara falten les dades oficials de l'últim trimestre del 2024, des de la immobiliària Garrotxa Activa afirmen que enguany hi ha hagut un increment de la compra-venda d'habitatges a la Garrotxa. Actualment es pot trobar una gran varietat d'immobles per comprar, des de cases, xalets, aparellats, unifamiliars i pisos, entre d'altres. Pel que fa al mercat del lloguer, és més complicat, ja que hi ha moltes zones tensionades i on l'oferta d'habitatge és molt limitada i, com a conseqüència, augmenta el preu del lloguer. Un dels agents immobiliaris de Garrotxa Activa és Adrià Plana.
Sí que és veritat que la gent ha comprat més, en general, a tota la comarca de la Garrotxa, però també cal destacar que sembla ser que el preu, el metre quadrat, disminuirà lleugerament respecte al del 2023. Però sí que és veritat que el còmput general de compraventes és superior al del 2023.
Un dels fets destacats d'aquest 2024 és que en el mercat de compraventa de la comarca hi ha hagut un major nombre d'operacions que s'han pagat al comptat en comptes de finançament bancari. Nosaltres hem preguntat als professionals de Garrotxa Activa per saber si és un bon moment per comprar un habitatge i afrontar una hipoteca. Un altre dels agents immobiliaris, Edu Vinyàs, creu que ara és un bon moment.
A nivell de situació econòmica actual, sí que veiem un Euríbor que s'està reduint, veiem un context de tipus d'interès més baixos i en canvi veiem un mercat de lloguer molt tens, molt pressionat, i per tant tota la gent que necessiti un habitatge haurà de tirar per la compra majoritàriament. Per tant, tenint en compte que els tipus d'interès baixaran i per tant les hipoteques també tindran més fàcil accés, a més hi ha alguns bancs que estan donant el 100% del finançament, pensem que ara mateix podria ser un bon moment per comprar.
A la Garrotxa el perfil de gent que lloga i compra és molt variat. Per un costat, la gent jove és més partidària d'agafar pisos de lloguer i la compra-venda és més per un perfil de gent que té una estabilitat econòmica i té els recursos necessaris per fer front a l'entrada i a les despeses.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'altre gran problema que tenen molts ajuntaments és la gestió de l'aigua. Compren, més concretament, és un exemple, busca finançament per connectar els habitatges al clavegram de cara a la futura depuradora del municipi. Ara per ara l'Ajuntament té més difícil invertir en millorar la xarxa perquè té un 60% de pèrdues que no li permeten acollir-se a les subvencions públiques. En Joan Manel Robles ens amplia els detalls.
Fa alguns dies el delegat del govern de Girona, el ripollès Xavier Guitart, va dir que s'havia d'estirar les orelles als ajuntaments que no havien fet els deures en la millora de la rendibilitat de la xarxa d'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Gombrèn, César Uller, ha admès que no havien fet els deures quan l'Agència Catalana de l'Aigua va fer l'última convocatòria d'ajudes, ja que no tenien elaborada la diagnosi. Un cop feta, han comprovat que la xarxa de Gombrèn perd com a mínim un 60% de l'aigua que hi circula, cosa que fa inviable la concessió de cap ajuda per aquesta qüestió. És per això que l'Ajuntament ha contractat una empresa per taponar les diverses fuites que han detectat en els darrers mesos i d'altres que podrien haver-hi. César Uller és l'alcalde de Gombrèn.
En vista de l'escàndol de fuites, ja tenim una empresa que ja aquesta setmana ja comencen a detectar fuites. Esperem que en trobem moltes. Nosaltres n'anem trobant, però és que les trobes avui aquí i et surten l'endemà allà. Això parla d'una xarxa envellida que no la pots substituir tota, ni molt menys, i la intenció és anar reduint aquestes fuites per també així poder accedir a algunes subvencions que si no, no te les donaran, perquè és clar, si tu estàs malbaratant aigua i dius, és que jo necessito més aigua, oh senyor, doncs no la llenci, no?
Fins que la rendibilitat de la xarxa d'aigua faci possible l'arribada d'ajudes per finançar-ne la millora, de moment, per la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis, l'Ajuntament apostarà pel projecte de connexió dels habitatges a la futura depuradora projectada pel Consell Comarcal del Ripollès.
Gràcies a Déu no és mitja població, però hi ha una bona part que segueix abocant el riu, no solucionem res. A part que això ha acabat, inclús hi ha sancions de l'ACA per fer-ho. Perquè, clar, diu, escolti, ara té una depuradora, ara ha de complir, no? Doncs la principal idea és aquesta, i de fet ja s'està redactant un projecte, la mateixa empresa que està fent la depuradora, li hem encarregat, hem pensat, qui millor, ja que hi són, li hem encarregat el projecte, a veure quan puja, encara no ho sabem, i a veure quan ens donen, que això sí que ho sabem, que són uns 400.000 i pico d'euros, a veure si dona per tot.
Mentrestant, l'Ajuntament i l'empresa contractada seguiran tapant fuites que ajudin a millorar la rendibilitat d'una xarxa d'aigua envellida com a molts altres municipis catalans.
I mentre uns tapen fuites, altres es fixen en els rius, perquè el Sigma impulsa la redacció d'un nou pla de neteja de lleres per aquest any. Ho ha explicat el seu director, David Llongarrius. Remarca que és un dels objectius dels propers mesos i avança que volen parlar amb l'Agència Catalana de l'Aigua per poder fer el màxim d'actuacions possibles en aquest sentit. Roger Isern.
5 anys després del Glòria, èpoques de sequera i amb l'estat del rius com a gran preocupació de molts ajuntaments de la Garrotxa, el Sigma s'ha proposat un objectiu prioritari per aquest 2025. Es tracta de la redacció d'un nou pla de neteja de lleres per tal de millorar certes zones dels rius de la comarca i tot plegat fer-ho de la mà de l'Agència Catalana de l'Aigua. Precisament fa uns mesos, alcaldes d'arreu de la comarca remarcaven que en els darrers temps han impulsat actuacions als rius per tal de contribuir en el seu manteniment per prevenir crescudes sobtades després d'una època marcada per la sequera. El director del Sigma, David Llongarriu, ho ha avançat als micròfons a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Nosaltres aquest 2025 ja hi estem treballant amb la redacció d'un nou pla de manteniment de neteja de lleres. Però també és cert que tindrem un pla fet, la neteja de lleres, i participen dos agents. Una és la trama urbana, que forma part de la responsabilitat de cada ajuntament, i l'altra és per la trama urbana, que depenem de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Llongarriu també ha detallat que conjuntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa es volen reunir amb l'ACA per tirar endavant les màximes actuacions possibles a les lleres dels rius de la comarca.
Quina és la nostra intenció amb el president? És anar a trobar l'Agència Catalana de l'Aigua i posar sobre la taula les necessitats de la comarca, intentar negociar el màxim dels possibles el major nombre d'actuacions a la Garrotxa.
Durant aquest 2025, des del Sigma i el Consell Comarcal de la Garrotxa, es treballarà en el pla de manteniment de les lleres dels rius per continuar amb el pla d'actuacions contra la sequera i els manteniments dels espais naturals.
És un quart i mig de nou, veïns dels barris de Sant Miquel i les Tries demanen un estudi per millorar l'accessibilitat i la imatge de la zona.
Volen que l'entrada a Olot per la Nacional 260 estigui pensada per la gent que hi viu. Aquest dimarts, veïns i representants de diversos sectors s'han passejat pel barri per conèixer sobre el terreny les seves necessitats i proposar millores de futur.
Les associacions de veïns dels barris de Sant Miquel i de les Tries Albarrosa reclamen poder definir actuacions arreu de l'entrada de la carretera Nacional 260 a Olot. És la zona que toca els dos barris i entra altres a l'entorn del volcà Garrinada, punt que precisament han visitat un grup d'una quinzena de persones durant aquest dimarts al matí. L'objectiu de la passejada ha estat analitzar sobre el terreny l'espai que es pretén adequar segons les necessitats dels veïns. Des de les associacions consideren que les institucions no han fet passos endavant i confien que es pugui fer un projecte a curt o mitjà termini. L'encarregat de l'explicació dels espais i què s'hi podrà fer a nivell urbanístic ha estat l'arquitecte Francesc Baquer. Ha explicat en què consisteix la principal demanda de veïns i quin objectiu té.
Hi ha una demanda de les associacions de veïns de Sant Miquel i de les Tries d'estudiar tot aquest espai urbà i periurbà de la ciutat d'Olot i que va de direcció cap a la Canya, no?, per intentar doncs, treballar-lo paisatgísticament, que es millori l'accessibilitat i que es generi doncs, una nova imatge, bueno, una imatge més doncs, amb un paisatge més tractat i més a l'escala humana, no?, per tota aquesta entrada d'Olot a través de la Nacional 260.
Durant la passejada d'aquest dimarts hi han assistit representants de diferents sectors, com ha estat el cas del president del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan. Baquer també ha remarcat que es tracta d'una demanda en una fase molt inicial i que s'estan estudiant possibilitats.
Esports, el Club Natació Olot afronta 4 partits clau per recuperar la primera catalana de waterpolo.
Els olotins segueixen de molt a prop el líder del Banyoles, que visitaran en l'última jornada del campionat. Això sí, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, reconeix que l'ascens no és l'objectiu principal.
Guillem Guardiola.
Amb orgull, al Club Natació Olot li queden 4 partits per acabar una lliga on, si tot va bé, lluitarà per pujar a la primera catalana de waterpolo. I això que els olotins no han sigut del tot regulars, perquè fins ara ja han encaixat 4 derrotes, si bé és cert que han sumat 6 victòries. L'última a Tarragona per 12-7. Queden 4 enfrontaments que determinaran si l'Olot pot jugar a l'eliminatòria per ascendir de categoria i recuperar una primera catalana que l'equip va perdre l'any passat. En tot cas, l'entrenador del Club Natació Olot, Jan Ivern, admet en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que l'ascens no és el gran objectiu.
Doncs la veritat és que estic molt content amb això. Crec que hem fet un gran pas endavant. Fa 4 anys enrere, quan jo vaig començar, 4-5 anys, quan jo vaig començar, pràcticament no teníem base. I ara aquests noms que t'he dit, per exemple, són els primers que estan sortint a flote, com qui diu, i que comencen a treure el cap al primer equip. I tenim base a totes les categories, tenim nanos a totes les categories del club, i això feia molts i molts i molts anys que no passava. I això, vulguis o no, també a nosaltres ens dona un plus per seguir treballant i veient que els nanos joves pugen i poden formar part de l'equip, del primer equip, i donar un bon nivell.
El primer equip del Club Natació Olot ha patit la pèrdua de jugadors molt importants que han marxat a altres equips en les darreres campanyes, però ho ha sabut contrarrestar amb la formació i incorporació progressiva de jugadors de la base. En aquest sentit, Ivern celebra que el club disposi d'una pedrera a dia d'avui que faci goig.
Crec que el debut d'aquests nanos, el tornar a començar, entre cometes, amb un equip nou, ha estat molt bé, portem una temporada molt bona. Si aconseguim l'objectiu, seria genial i seria perfecte, seria un plus de motivació. I si no l'aconseguim per A o per B, al final, jo ja et dic, la temporada de moment és de 8, si acabem pujant serà de 10.
El Club Natació Olot no jugarà fins d'aquí a més d'una setmana. El dissabte 1 de febrer rebrà el Figueres a la piscina de les Tries.
A Banyoles, les rebaixes i els grans descomptes en articles de temporada i de qualitat tenen un nom: Firestoc. La millor qualitat al millor preu, en moda, calçat, llar i altres productes, és el pavelló de la Draga de Banyoles, el cap de setmana del 24, 25 i 26 de gener. I si això no és suficient, compra i guanya fantàstics premis de fins a 300 euros. Consulta els horaris i tota la informació a la web o a les xarxes socials de Turisme Banyoles. T'ho perdràs?
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Closells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Mimètica a Fluvià Òptics, la lent progressiva de major nivell de personalització existent, amb confecció de mapa visual individualitzat amb realitat virtual. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Necessites llenya, carbó vegetal o pèl·let? Vine a Fustes Palomer. Tenim tot tipus de fusta, tractada amb autoclau per a tanques, pèrgoles i jardins, i reixats i pals metàl·lics de tot tipus. També construïm tanques i pèrgoles en fusta i metàl·liques. Ens trobaràs a la carretera de Santa Pau, quilòmetre 1,3 d'Olot. Al telèfon 659-922-796 i a fustespalomer.com. Fustes Palomer. Solucions en fusta.
Aquest dissabte 25 de gener, acte de clausura de l'exposició És o és frontera? El treball premiat amb la beca Enfoca 2024. A partir de 2:15 del matí, xerrada del doctor Miquel Àngel Fumeral. Explicació del projecte per part dels seus autors, Lau Mas i Marcel Navarro. I tancament a càrrec de l'organització. Us esperem aquest dissabte 25 de gener a 2:15 del matí a la sala magna de l'Espai Cràter. L'entrada és lliure. Organitzen Espai Cràter i Enfoca. Premis Arnau Bertrina Luque. Més informació a espaicrater.cat.
Ja has provat el clic.cat de la Garrotxa? El clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 9:15, una quinzena de pisos al Ripollès, a la capital del Ripollès més concretament, estan ocupats de forma il·legal.
El cap de la policia local afirma que cada cop és més complex gestionar aquestes ocupacions perquè no disposen de prou eines i el procediment és lent.
Escoltem a Francesc Campaio.
Que no ens en donen moltes, sí, és veritat. Que els últims 15 anys s'han fet moltes lleis doncs, per posar traves a la policia, també és veritat. Però treballem amb el que tenim, no?
L'Ajuntament d'Argelaguer treballa per adquirir masos del poble per convertir-los en habitatges socials.
Des de la taula d'urbanisme del consistori també volen desencallar la urbanització de Can Jan i suspendre les llicències de pisos turístics.
L'alcalde és Guillem Vallès.
Els pobles són vius si la gent hi viu i fa vida. Si tothom té dret a fer les cases seves d'habitatge turístic, ja ho entenc. Però llavors, si tothom fem això, el poble desapareix. Llavors s'ha de trobar un equilibri entre una cosa i l'altra. Llavors estem treballant per trobar aquest equilibri. O sigui, es va fer la moratòria perquè no augmenti l'habitatge turístic, que és una moratòria que ja hi havia sigut, senzillament es va actualitzar, però amb la idea aquesta d'endreçar això i no que no hi hagi habitatge turístic perquè...
Davant d'aquesta situació, què fan aquelles persones que busquen un habitatge? Doncs comprar-lo. La falta de pisos de lloguer dispara la compra-venda d'habitatges a la Garrotxa durant el 2024.
Els compradors, a més, paguen el comptat, a diferència d'anys enrere. Ho han dit els responsables de Garrotxa Activa, qui assenyalen que ara és un bon moment per comprar.
A nivell de situació econòmica actual, sí que veiem un Euríbor que s'està reduint, veiem un context de tipus d'interès més baixos i, en canvi, veiem un mercat de lloguer molt tens, molt pressionat i, per tant, tota la gent que necessiti un habitatge haurà de tirar per la compra majoritàriament. Per tant, tenint en compte que els tipus d'interès baixaran i, per tant, les hipoteques també tindran més fàcil accés, a més, hi ha alguns bancs que estan donant el 100% del finançament, pensem que ara mateix podria ser un bon moment per comprar.
Avui també és notícia a l'aigua. Gombrèn busca finançament per connectar els habitatges al clavegueram, un aspecte imprescindible de cara a la construcció de la futura depuradora del municipi.
Ara per ara, l'Ajuntament té més difícil invertir en millorar la xarxa d'aigua. Les pèrdues del 60% no li permeten acollir-se a possibles subvencions de l'ACA. El consistori ha contractat una empresa per acabar amb les fuites.
César Uller és l'alcalde de Gombrèn.
Vista de l'escàndol de fuites, ja tenim una empresa que ja aquesta setmana ja comencen a detectar fuites. Esperem que en trobem moltes. Nosaltres n'anem trobant, però és que les trobes avui aquí i et surten l'endemà allà. Això parla d'una xarxa envellida que no la pots substituir tota, ni molt menys.
Veïns del barri de Sant Miquel i les Tries demanen un estudi per millorar l'accessibilitat i la imatge de la zona.
Volen que l'entrada de l'Olot per la Nacional 260 estigui pensada per la gent que hi viu. Aquest dimarts, veïns i representants de diversos sectors s'han passejat pel barri per conèixer sobre el terreny les seves necessitats i proposar millores de futur.
Hi ha assistit l'arquitecte Francesc Baquer.
Una demanda de les associacions de veïns de Sant Miquel i de les Tries d'estudiar tot aquest espai urbà i periurbà de la ciutat d'Olot i de direcció cap a la Canya, no?, per intentar doncs, treballar-lo paisatgísticament, que es millori l'accessibilitat i que es generi doncs, una nova imatge, bueno, una imatge més doncs, amb un paisatge més tractat i més a l'escala humana, no?, per tota aquesta entrada d'Olot a través de la Nacional 260.
Detingut un jove que acumula 22 antecedents després de robar en una botiga del centre d'Olot.
Els fets han passat aquest dimarts a la matinada i el noi de 22 anys ha estat detingut per la policia municipal mentre corria pel carrer. Precisament el jove feia pocs dies que acabava de sortir de la presó.
Més d'una desena d'activitats en una nova edició de la Fira del Farro de la Vall de Bianya.
Tot i que aquest dissabte ja hi haurà un tastet de farro i llardons a la plaça Mercat d'Olot, la fira tindrà lloc el primer cap de setmana de febrer.
En esports, avui és notícia al waterpolo perquè el Club Natació Olot afronta 4 partits clau per recuperar la primera casa catalana de waterpolo.
Els lutins segueixen de molt a prop el líder, el Banyoles, que visitaran en l'última jornada del campionat. Això sí, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, reconeix que l'ascens no és l'objectiu principal.
Crec que el debut d'aquests nanos, el tornar a començar, entre cometes, amb un equip nou, ha estat molt bé. Portem una temporada molt bona. Si aconseguim l'objectiu, seria genial i seria perfecte, seria un plus de motivació. I si no l'aconseguim per A o per B, al final, jo ja et dic, la temporada de moment és de 8, si acabem pujant serà de 10.
Avui també hem de parlar d'excursionisme perquè la candidatura encapçalada per l'Albert Rovirola repetirà el capdavant del Centre Excursionista Olot.
El president vol mantenir una línia continuista i ha assegurat que el grup d'infants i joves és la joia de la corona. El Centre Excursionista d'Olot ja prepara les 24 hores de muntanya que tindrà lloc d'aquí a menys d'un mes.
I Can de Bànol es vol convertir en un punt de trobada del Ripollès pels amants de l'escalèstric, també conegut com Slot. La primera prova de l'any es va disputar el cap de setmana passat i en Manel Creus va ser-ne el guanyador. Us ho explicarem perquè la veritat és que és una d'aquelles qüestions que els que ja tenim una edat i havíem disfrutat molt amb l'escalèstric. Tu potser no, no, Niol?
No, jo no, Joel. Jo...
Aquests, és que... 8 i 35 minuts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Salvador Illa haurà de suar si vol aprovar els pressupostos. La Generalitat també sense pressupostos ara per ara, Illa hi renuncia després del cop de porta d'Esquerra.
Paneque insta els republicans a negociar els mecanismes alternatius que haurà d'engegar amb els pressupostos del 2023 prorrogats.
Aquest govern no busca responsables ni culpables. Aquest govern busca donar solucions i respostes als catalans i catalanes. Per tant, amb l'escenari que tenim en aquests moments... Insisteixo, què ha de fer el govern? Donar respostes. Com ho pot fer? Doncs activant mecanismes que el govern té per avançar en alguns reptes.
Junts nega avenços en els contactes amb el PSOE a Bèlgica i manté l'ultimàtum als socialistes.
El PSOE busca última hora l'aprovació dels decrets socials que arribaran al Congrés aquest dimecres.
El Banc de Sabadell tornarà la seu social a Catalunya 7 anys després d'haver-ne marxat.
L'entitat va traslladar la seu social a Alacant 4 dies després de l'1 d'octubre per la incertesa política.
Declaren l'emergència per sequera en 22 municipis de l'Alt Empordà.
El descens de nivell de l'aquífer Fluvià a Muga fa que el govern passi aquesta nit de l'excepcionalitat a l'emergència mentre que Vallirana en surt.
Un mort i un ferit crític en l'explosió d'un tanc de material inflamable al port de Barcelona.
La deflagració s'ha produït durant les tasques de manteniment d'una empresa situada al moll de l'energia.
I Donald Trump en fa de les seves, desfà la política de Biden i avala de tenir migrants en escoles, hospitals i esglésies.
Fins ara s'evitaven els arrestos en les denominades àrees protegides.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara el temps, perquè avui és notícia precisament aquesta pujada de temperatures.
Doncs sí, Joel, avui és notícia aquest augment de les temperatures. Tenim, per exemple, un únic valor negatiu, en tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, 3 de positius a Molló, 5 a Dàsia, Camprodon, 6 graus a Ripoll i a Vic, tenim 8 graus a Ribes de Freser, 9 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 10 graus els tenim a Banyoles, els tenim a Roses i a Castellfollit de la Roca, i 15 graus ara mateix a Girona i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Dani Ramírez.
Avui sí que es notarà més la pujada de temperatura, per tant, màximes de 15 a 20 graus de temperatura primaveral, demà baixa lleugerament, i divendres al cap de setmana torna aquesta calor pràcticament primaveral amb aquests valors que molts indrets poden fregar, doncs això, els 18, 19, 20 graus de temperatura màxima. Puntualment una mica més cap a la Costa Brava i al prelitoral. Però bé, ahir el dia va quedar tapat, aquell front càlid, algun plogim al vespre, va caure a Núria mig litre per metre quadrat amb 4 graus positius, evidentment en forma líquida, i bé, doncs de matinada va quedar aire fred, fins a 8, 9 sota 0 d'as a la Cerdanya de mínima, Olot i Vic 3 sota 0, i de dia vam arribar 13 a Olot i 11 a Vic. Les més altes, 16 a la Bisbal d'Empordà o 15 a Mieres a la Baixa Garrotxa. Bé, doncs avui un dia variable, novament mig ennuvolat, no estarà tan tapat com ahir a la tarda, per exemple, tot i que avui, entre la tarda i el vespre, pot tornar a plovisquejar el Pirineu i si neva molt poquet cap a 2.000 metres. I demà exactament igual, és a dir, sol, núvols, clarianes i a la tarda algun ruixat al Pirineu, cota de neu 1.800 a 2.000 metres. El cap de setmana en principi assolellat i amb aquesta temperatura fresca, no gaire freda de nit, amb poques glaçades, i suau, gairebé primaveral de dia.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Avui Donald Trump és protagonista a totes les portades dels diaris i ja us ho dèiem ara fa uns moments en titulars que ja ha començat a fer-ne de les seves. Ho analitzem des de casa nostra avui amb en Joan Escuries, que és professor d'Història Contemporània del grau de Global Studies de la Universitat de Vic. Què tal, Joan? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens hem de preparar per un període històric convuls a partir d'ara?
Bé, és difícil de dir, com a mínim peculiar segurament sí que serà. Jo diria que bàsicament amb el cas de Donald Trump, el que hem d'estar més atents sobretot és amb el que faci en comptes del que digui, perquè és un gran especialista en dir qualsevol mena de cosa, estirabots, el primer que li ve pel cap, però després una cosa és això, que és justament el que segueixen majoritàriament els mitjans, les xarxes, etc, i l'altra cosa és el que pugui acabar fent.
Estem en un moment de molt aparador, de molta fatxenda, diguem-ne, i poca política?
Clar, ell l'hem d'entendre, diria, com una mena de cunyat, és a dir, com un cunyadisme portat al govern, no? La diferència és que la majoria dels nostres cunyats no tenen els diners que té ell. I aquesta és la diferència. Ahir o abans d'ahir, com va fer les declaracions sobre Espanya i els BRICS, va quedar molt, molt clar que no té ni idea de què són els BRICS, ni de on és Espanya, ni quin paper juga, no? El que passa que diu el primer que li passa pel cap. Ell, la política, bàsicament, el que vam veure en l'anterior mandat que va tenir, és que la juga com un negoci. I, per tant, hi ha un seguit de països, doncs, per exemple, Rússia mateix, la Xina, doncs que s'hi poden entendre força bé perquè entenen el món al marge del que són les relacions internacionals, les normes internacionals i els drets humans, no? És a dir, que el primer és el que impera és el negoci.
De fet, una de les coses que no havíem vist gaire mai, si més no de forma tan i tan descarada, és aquest intent de penetrar en la política europea, fins i tot de països concrets, com hem vist amb un altre dels socis de Trump, com és Elon Musk, en les eleccions, per exemple, austríaca, sense anar més lluny. Com afectarà a Europa la política de Donald Trump a partir d'ara? O com pot afectar?
Clar, d'una banda, tots aquests tecnòcrates, el que diguem, que estan al capdavant de les empreses tecnològiques i les xarxes socials, etc, el que busquen és fomentar governs que els hi posin el mínim de regulacions possibles. És a dir, que no, jo no diria que fos tant un recolzament a l'extrema dreta per ser extrema dreta, sinó perquè l'extrema dreta en molts d'aquests països el que fa és precisament pretendre, doncs, que deixaran via lliure a que hi hagi, doncs, diguem, el mínim de regulació per totes aquestes xarxes, perquè això d'alguna manera és el que els està afavorint, no? Per tant, aquest és un factor a tenir en compte. I després hi ha un altre tema, i és que hem de veure en aquests 4 anys com s'acabarà entenent l'ego de Donald Trump, doncs, amb l'ego de Musk, com a l'ego de Zuckerberg o altres egos, no?, importants. És a dir, que pot ser que en aquests 4 anys això no, diguem, aquest idili tampoc duri. Després, per Trump, no és que la Unió Europea sigui precisament tan important. És a dir, és una mena d'enemic en el sentit que és un territori en què hi ha molta regulació, i això és una cosa que a ell li molesta profundament. I després, tampoc pot arribar a fons, diguem, a les seves polítiques en contra de la Unió Europea, perquè hem de recordar que el que està demanant precisament és que s'impliqui, els països de la Unió Europea s'impliquin més militarment, sobretot amb l'OTAN. Aleshores, el tema dels aranzels, per exemple, tot això té un límit, és a dir, si castigues molt a les economies europees, no podran invertir el que ell voldria en l'OTAN, no? És a dir, aquí hem de veure el que succeeix més enllà, com deia al començament, del que diu.
Preocupen els aranzels, especialment a Europa. La victòria de Donald Trump pot afectar les nostres butxaques directament?
Segur, segur que les pot afectar, i per ell, malgrat que la dialèctica sigui moltes vegades una dialèctica en contra de la Xina, doncs pot fer que al final afavoreixin precisament l'economia entre aquests dos països, perquè té gent ara al govern com Elon Musk que tenen negocis a la Xina importants. Per tant, a nosaltres, a l'economia europea, segur que ens afectarà. També l'economia alemanya ja veiem que no passa per el seu millor moment, i un dels aspectes més importants que tindrà més conseqüències per nosaltres serà la resolució que tingui la guerra d'Ucraïna, no? A veure quin és el paper que juga, si continuen enviant armes als Estats Units perquè Zelensky i els ucraïnesos puguin continuar defensant-se, o simplement arriben a un pacte amb Rússia per lliurar una part del territori a Rússia.
Els Estats Units estan en una situació, diguem-ne, prou galdosa des d'un punt de vista econòmic per implicar-se en aquests conflictes bèl·lics?
Bé, és que precisament el que Donald Trump voldria és no implicar-s'hi. És a dir, el seu plantejament justament és anar contra aquella vella idea dels Estats Units com a policia del món, no? Ell el que diu és: nosaltres el que ens hem de concentrar és en no fomentar més guerres i en sortir de les guerres, doncs, que ja tenim, diguem, que ja hem començat, no? Ell, en l'anterior mandat, el que va fer, per exemple, va ser parlar amb els talibans doncs per intentar reduir les tropes dels Estats Units allà, no? Per tant, això és el que ha anat dient tots aquests dies de campanya, que ell no volia precisament un país involucrat en més guerres. Altra cosa és que se'n puguin sortir, no? Però la idea que ell està venent és aquesta.
Li estem donant massa bola als mitjans de comunicació a Donald Trump?
Mira, fa uns mesos va venir a la Universitat de Vic amb Francesc Garriga, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, i va dir una frase que em va agradar moltíssim. Ell va dir, diu, els mitjans s'hi fixen perquè Donald Trump és l'accident de trànsit perpetu. És a dir, és difícil que els mitjans no estiguin pendents del que fa o del que diu Donald Trump. Primer, perquè a partir d'ara és el president dels Estats Units, o ho torna a ser, i després perquè té una habilitat magnífica per, a través de les xarxes o a través dels mitjans, doncs dir estirabots constants que poden afectar les economies mundials i causar guerres o acabar-les, no? I per tant, és normal que els mitjans estiguin pendents d'això. Però la feina en els mitjans també és dir-li a la gent fins a quin punt el que diu té fonament o no té fonament.
Per tant, haurem de fer un wait and see, no?, que diuen els americans, a veure què passa, agafem-nos-ho amb calma i a l'espera dels esdeveniments.
Sí, jo diria que sí. És a dir, que el missatge seria més aviat aquest, a veure què és el que farà. Perquè, per exemple, ell ha dit, doncs, que el que voldria és que els immigrants nascuts, doncs, als Estats Units no tinguessin directament la nacionalitat estadounidenca, no? Això és una cosa que la Constitució li prohibeix, és a dir, que per naixement tothom és ciutadà estadounidenc, no? I per tant, no és una cosa que fàcilment pugui fer. Vol desplegar l'exèrcit doncs a la frontera amb Mèxic. Això és una cosa que també la Constitució també li prohibeix. És a dir, que no és només el que ell vol dir. Vol anomenar, per exemple, el Golf de Mèxic el Golf d'Amèrica. Bé, no, tot això no és tan senzill. Una cosa és dir-ho, com qui ho diu com al començament a la taula el diumenge fent els cafès, i després l'altra cosa és que es pugui fer. Diguem, ja els Estats Units tenen un sistema del que es diu el check and balances, no? del govern, com tenim la majoria de democràcies, i ara el que es trobarà també serà que hi haurà forces litigis en contra de les polítiques que vulgui tirar endavant, perquè hi haurà tota una oposició que el que faran serà intentar aturar-ho legalment. No podrà fer tot el que voldrà.
Una última cosa, Joan, hem d'anar acabant. La victòria de Trump dona ales a l'extrema dreta europea?
D'entrada sembla que sí. Ahir hi havia un article molt bo a la Vanguardia, que no et puc dir el nom de la persona que el signava, era la senyora del Nick Clegg. Era un article que deia aquests són els tontos de l'imperi, no? I es referia doncs a la Giorgia Meloni, al d'Argentina, diguem a Milei, a aquesta gent que van anar a la investidura, no? Dient, aquesta gent es queixen d'Europa, de la Unió Europea, de les regulacions de la Unió Europea, però en canvi, quan els Estats Units ingereixen els seus països i fa absolutament el que volen les seves economies, doncs no diuen res, no? Per tant, no sé si aquests líders de les extremes dretes de cada país faran una reflexió i acabaran defensant realment el que diuen que defensen, o se sotmetran també a les posicions de Donald Trump, no?
Joan Escúries, professor d'Història Contemporània del Grau de Global Studies de la Universitat de Vic. Gràcies per acompanyar-nos. T'esperem un altre dia. Bon dia.
A vosaltres. Encantat.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Aquest hivern, relaxa't, activa't i gaudeix en família en una vall única. Puja a bord del tren cremallera i descobreix la Vall de Núria. Un oasi per esquiar, jugar amb ninots de neu, baixar pistes en trineu o sentir que el temps s'atura. Tota la informació i compra de bitllets i forfets a valldenúria.cat i a l'aplicació mòbil. Vall de Núria, una vall única.
Detingut un jove que acumula 22 antecedents després de robar en una botiga del centre d'Olot. Els fets han passat aquest dimarts de matinada i el noi de 22 anys ha estat detingut per la policia local mentre corria pel carrer. Justament el jove feia pocs dies que havia acabat de sortir de la presó. En un altre ordre de coses, s'ha celebrat la marató de donants de sang i el Ripollès no ha anat gens malament, Carolina Ríos.
La marató de donació de sang que va tenir lloc a Ripoll aquest cap de setmana va tenir molt bona resposta per part dels veïns del poble i d'altres municipis de la comarca del Ripollès. En total, hi ha hagut més de 100 donacions de sang, 19 donacions de plasma i, a més, també hi va haver 14 oferiments de persones que van venir a la donació però que finalment no van poder donar. Ho explica Jacob Barba, delegat de l'Associació de Donació de Sang de Girona.
Molt positiva, perquè venim de l'embranzida de la Marató de Donants de Sang de Catalunya i la veritat és que hi ha hagut molt bona acceptació. Hem fet 101 donacions de sang, 19 donacions de plasma, i van haver 14 oferiments, és a dir, persones que van vindre i pel motiu que fos no varen poder donar, i de tota aquesta gent que va poder donar, 13 són nous donants, que això nosaltres ho valorem molt.
Aquestes donacions de sang moltes vegades signifiquen la vida i l'esperança per moltes persones que ho necessiten per continuar vivint. A més, segons explica Jacob Barba, només d'una bossa de sang es pot arribar a salvar fins a 3 vides, perquè de cada una d'aquestes bosses es treuen 3 components tan importants com els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes.
Bueno, jo crec que la gent, la gran majoria, si no tots, tenen un esperit solidari molt, molt fort, i amb aquest tema de la donació de sang, que la sang no es pot fabricar, la gent està molt conscienciada, doncs, que per curar certes malalties o accidents o coses així, doncs, es necessiten aquestes donacions, i la gent respon molt bé.
La pròxima donació de sang a Ripoll serà fins al mes d'abril, però per totes aquelles persones que vulguin donar sang, encara teniu temps, perquè la pròxima recaptació serà al pavelló municipal de Sant Joan de les Abadesses aquest dissabte 25 de gener de 10 a 2 de la tarda.
I ara és el moment d'anar cap a la Vall de Bianya, perquè més d'una desena d'activitats en una nova edició de la mostra que, com sempre, celebra per aquestes dates. És la Fira del Farro, tot i que aquest dissabte ja hi haurà un tastet a la plaça Mercat d'Olot. La fira tindrà lloc el primer cap de setmana de febrer. S'ha presentat a les últimes hores, Roger.
El Farro tornarà a ser el protagonista a la Vall de Bianya des de fa molts anys que aquesta fira, que dura un cap de setmana i es du a terme en diferents espais del municipi, ha anat creixent. Després de la pandèmia, des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya van decidir canviar l'estructura i introduir els tastets en el programa d'activitats. Enguany la fira començarà amb un acte de presentació aquest dissabte a les 11 del matí a la plaça Mercat d'Olot, on hi haurà un tastet de farro i llardons que repartiran el pròxim cap de setmana amb l'inici de la fira. A més, durant la mostra hi haurà activitats com una ponència càrrec del naturalista i observador Jordi Zapata, actuacions a la colla gegantera i el gegant Farros Tremendos, sardanes i tallers, a més també del famós reconeixement al padrí i a la padrina de la Fira del Farro de la Vall de Bianya. El responsable de la fira, David Darner, explica alguna de les novetats.
Una mica d'exhibicions de com es treballava antigament aquests oficis del camp, que hi ha molts que ja han desaparegut, doncs fan aquest treball de recuperació i també doncs, per transmetre una mica doncs, quina era la seva manera de treballar antigament o quins eren els valors del farro i una mica tot aquest atractiu. I després, més o menys, hem d'acabar-ho de tancar, però jo vull dir al voltant d'unes 40-45 parades durant tot el matí de productes artesans que estaran exposades perquè la gent doncs, vingui a passejar, faci les seves compres.
Un dels trets característics de la Fira del Farro de la Vall de Bianya és el cartell, que des dels seus inicis l'ha dissenyat l'artista garrotxí Quim Domena.
I en esports, la candidatura encapçalada per Albert Rovirola es repetirà al capdavant del Centre Excursionista d'Olot. El president diu que vol mantenir una línia continuista.
El president del Centre Excursionista d'Olot els últims 4 anys, Albert Rovirola, repetirà com a dirigent de l'entitat pràcticament amb total seguretat. El centre celebrarà aquest divendres una assemblea extraordinària per elegir la nova junta directiva que compta amb la presentació d'una candidatura única. Rovirola ha reconegut els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que aposta per una línia continuista del treball que s'ha fet als últims cursos.
El centre passa per un bon moment, es fan moltíssimes coses i l'aposta ha de ser doncs, que les coses continuïn tal com ara. Sempre ho he dit, la joia de la corona del Centre Excursionista d'Olot és aquest grup de veïnari jovent que a més ara també s'ha reforçat amb un grup de muntanya jove.
El Centre Excursionista d'Olot planteja un 2025 amb moltíssimes activitats. De fet, el cap de setmana del 15 i 16 de febrer s'arribarà a la 41a edició de les 24 hores a muntanya, una ruta que sol acollir uns 300 participants i que aquest any canviarà lleugerament de recorregut.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies, Guillem Guardiola, i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat de casa nostra. Bon dia a tothom.